Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Per l'Hospital de Campanya de l'Església Santa Anna de Barcelona, per les famílies, acompanyant famílies, per tota la seva tasca meravellosa. El nostre aplaudiment avui és per a vosaltres.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Les 8 i un minut, bona nit de nou. El cost del Covid-19 a la sanitat catalana ja suma 2.000 milions d'euros. El pressupost en despesa sanitària d'aquest 2020 és d'uns 10.000 milions. Cada any la despesa real acostuma a ser d'uns 2.000 milions més del previst i, per tant, ara es preveu que se superarien els 14.000 milions en total, tenint en compte, a més, que la pandèmia encara no s'ha acabat. La Generalitat ha hagut de comprar material sense mirar-ne el preu i encara no es pot saber quin serà el cost final d'aquesta pandèmia, perquè dependrà de la possibilitat que hi hagi o no rebrots. El PSOE ha rectificat un acord assolit ahir a la nit amb Bildu per derogar íntegrament la reforma laboral del PP. La formació Abertzale considera que l'acord assolit ahir amb els socialistes i Unides Podem per derogar la reforma laboral segueix vigent i que la modificació anunciada pel Partit Socialista al voltant de la mitjanit és una rectificació terminològica, diuen, que no altera el fons de la qüestió. També us expliquem que mestres i famílies discrepen amb el govern català sobre el pla de retorn a l'escola presentat ahir per Josep Bargalló. El qualifiquen d'insuficient i de temeritari. Fins i tot des del sindicat USTEC han demanat la dimissió del conseller. Recordem que ha mort el dibuixant i dissenyador Lluís Juste de Nin, autor, entre altres obres, de La Norma, la nena que va ser símbol de la primera campanya de normalització lingüística l'any 1982, amb la coneguda frase «El català és cosa de tots». I la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal ha proposat a totes les diòcesis espanyoles la celebració d'una jornada pels afectats de la pandèmia. Serà el 26 de juliol, festa de Sant Joaquim i Santa Anna, patrons de la gent gran. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel ara amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Bona tarda i bon vespre a tots vosaltres que seguiu el programa de Plusvàlua a Ràdio Estel. Els parla Salvador Agonès. Encetem un nou programa, però continuant parlant del coronavirus. Fins a quan? No ho sé. És del que avui parla la gent, del que parlem també nosaltres, dirien els de Tarragona. Avui començarem el programa parlant de moda. Però per on pot anar la moda? La moda aquest estiu i l'any que ve? No és fàcil, no. Però per això hem convidat a una periodista experta en el tema de la moda, la senyora Dolors Massot. Què ens podrà explicar? La moda no és solament el vestir, sinó el calçat, els complements, la bijuteria, la joieria, pentinats, bolsos... Què ens dirà la senyora Massot? En segon lloc tenim... el turisme. I el convidat d'avui serà el director del grup Costa Brava Centre, senyor Martí Sabrià. Tots vivim preocupats pel turisme, un sector importantíssim a casa nostra, que porta molts llocs de treball i remou moltes coses. Estan els hotels, la restauració, els apartaments, les fires, les festes... Què serà de tot això? S'haurà de reinventar el turisme? En tercer lloc, tindrem el comerç. Estarà amb nosaltres el president de Pime Comerç, petita i mitjana empresa, senyor Àlex Gonyi. També el comerç ha de sobreviure a la pandèmia del coronavirus. Però com ho farà? Escoltarem el que ens dirà el senyor Gonyi. I finalment, per tancar el programa, tindrem un metge, un oftalmòleg, el doctor Josep Maria Simón, president de Metges Cristians, que està treballant amb el coronavirus i acaba de sortir la segona edició del seu llibre Past President Simón. En anglès es diria Past President Simon, però no és així. Ell no és anglès. Ell va ser president de la Federació Internacional d'Associacions de Metges Cristians de tot el món. Com es viu el coronavirus dins la medicina? Bé, doncs, amb aquestes entrevistes tindrem un programa variat perquè vostès estiguin informats, però sense llàgrimes. Ja n'hem vessat prou de llàgrimes. Ja no ens en queden. Hem de veure el futur amb esperança i de cara als altres. De cara als que més ho necessitin dins de casa i fora de casa, a l'empresa, vivint el teletreball, cuidant la família, els que més ho necessitin. Que no falti l'alegria. Per a tots vostès, per a tots vosaltres, va aquest programa de Plusvàlua de Ràdio Estel. M'agradaria dir dues coses. Quan s'acabarà la pandèmia i quan sortirà una vacuna acceptada per a tothom? Però no ho podem dir. No ho sabem. Ningú no ho sap. Però tenim l'esperança perquè un dia donarem nosaltres aquestes dues notícies. No tenim cap dubte. La música d'avui ha sigut un gran èxit de Carlos Vives i Shakira, La bicicleta.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Doncs ara tenim a la senyora Dolors Massot, que ens parlarà de la moda. És periodista freelance especialitzada en temes d'estil de vida que inclouen la moda. Escriu habitualment al portal Aleteia. Bona tarda, bon vespre, senyora Massot.
Hola, Salvador, bona tarda.
De fet, totes les indústries, sectors econòmics, la cultura i com no pot ser menys la moda, han sofert i sofriran a causa del coronavirus. Senyora Massot, acabem de passar la primavera i entrem a l'estiu. Bueno, avui fa molta calor. A molts comerciants sembla que els sobrarà gènere I no hi ha rebaixes?
Penso que sí, penso que sí. Hi va haver un primer moment en què, a causa de la pandèmia del coronavirus, es va contemplar la possibilitat de que no hi hagués rebaixes perquè no hi hagi aglomeracions de persones a les botigues, però aquest és l'únic límit que es posa, perquè, de fet, el que interessa és buscar el client, que la gent torni al comerç, que la gent torni a comprar, que ens moguem altra vegada cap a les botigues i cap al món de la moda. I clar, l'atractiu ara mateix, amb aquest cop tan gran econòmic que estem rebent, l'atractiu ha de ser unes bones rebaixes.
Sí, sí.
En forma del que sigui, de descompte, de el que tu vulguis, però s'ha d'incentivar molt el client a que compri, i les rebaixes són un... criden molt l'atenció, és un esquer que a tots ens agrada rebre, aquesta alegria, no?, que ens rebaixin el preu.
Senyora Passot, la moda de l'estiu ja està aquí. És la que es va presentar a les passarel·les.
Sí.
Ja és al carrer. Què es portarà aquest estiu? Què ens aconsella aquest estiu?
A veure, què es portarà? Doncs, mira, l'estiu sempre es caracteritza perquè ens renova l'esperit, no? O sigui, és un temps alegre, és un temps de sol, dinàmic, a més estem en un punt que és Mediterrània pura. Aquest any ens ajuda moltíssim el color, que a més ens ajudarà anímicament. Es porten molt els colors vius, el rosa fort, intens, el taronja, el groc, el verd... Han sortit un munt de colors gairebé fosforescents en alguns teixits. Es porten molt les coses femenines. En el cas del pret-a-porter de dona, es valora molt el to femení, romàntic, els brodats, els volants, per exemple, també es porten moltíssim. Es porta el blanc, perquè tots els looks d'estiu... El blanc fa molt maco, és molt elegant. És com el negre a l'hivern, pràcticament, no? En qüestió d'elegància, el blanc és meravellós. Al costat del mar, a on vulguis, amb qualsevol paisatge, és perfecte per la nit, pel dia. També es portaran per gent... Vostè sap que la indústria de la moda és molt ampla i, per tant, té molts públics, no? Hi ha un públic que és més arriscat i un públic que és més conservador. Hi haurà gent, per exemple, que li agradarà més no tant les coses molt vives, sinó els tons pastels, i també hi ha games de tons pastels adequades, no? Amb blau cel, amb rosa pal, molt finet, amb vermenta... però, al contrari, a l'altra banda de la gama, diguem, Hi ha prins salvatges, per exemple, no? El leopard, la zebra, el que vulguis, no? O sigui, tot el que són estampats d'animals que et recorden a la selva, això també, sobretot en sabates, amb complements, amb un bolso, per exemple, amb una bossa, una cosa més petita, però també amb jaquetes, suèters, faldilles, el que tu vulguis. O sigui que aquest és una mica el panorama.
Sí, sí, senyora Massot, vostè em fa allargar les dents, amb totes aquestes coses, però la gent té menys capacitat econòmica ara.
Sí.
O tindrà menys capacitat econòmica després del coronavirus. Com es pot combinar, diríem, canviar sovint, sense tenir diners?
Sí.
Hem d'anar cap a la imaginació i cap a la construcció d'una pròpia moda.
Sí, i mira, aquesta setmana, per exemple, el Leopoldo Abadía, que és el gurú de la divulgació econòmica, no?, que
sí,
ens va ensenyar què era la crisi ninja,
sí, sí.
Bueno, i com fer front a la crisi en el pla més familiar i més quotidià nostre, doncs acaba de treure un llibre que és Sonriendo bajo la crisi.
Sí.
I una de les pautes que diu, bueno, ell fa cada dia fa vídeos directes a Instagram, i un d'aquests dies parlava de l'austeritat elegant. I em sembla que hem d'anar una mica per aquí, i crec que, a més, ens ve... En aquest sentit, és un aspecte positiu, la crisi. No dic que sí, o sigui, objectivament no ho és, però a la vegada sí que ens pot fer aprendre... Què podem aprendre d'aquesta crisi? Doncs a viure l'austeritat elegant, que és...
I què és això, l'austeritat elegant?
No? I, per tant, treure partit de les coses que tinc, saber com portar-ho, saber com presentar-ho a les altres persones.
Hem de tornar a anar al fons de l'armari i veure què és el que podem transformar d'alguna manera.
Perdó?
No, dic, és bo tornar al fons de l'armari, aviam què és el que hi ha, i transformar-lo d'alguna manera i crear una pròpia moda.
Sí, i amb la despesa, doncs, bueno, pot ser una despesa més intel·ligent, de peces que siguin més bones, de peces que siguin més variables, per exemple, que ens serveixin per més coses, que siguin de millor qualitat, que durin més. Que penso que amb això hem de fer una reflexió tots com a consumidors, independentment de la crisi que estem passant ara. Ja l'hauríem d'haver fet.
Sí.
O sigui, que això ens animarà a tornar a fer.
Sí, sí. Senyora Massot, hi ha una passarel·la, una moda de passarel·la, de glamour, de catifa vermella.
Sí.
Però també hi ha una moda per les noies i senyores del nostre entorn real.
Sí, sí.
S'anirà cap a una massificació de la moda o creu vostè que la creació personalitzada anirà més endavant?
Jo crec que és un moment en què hi ha massificació de moda, perquè la fast fashion, no? La moda ràpida, ha fet aquesta massificació, però enmig d'aquesta massificació cada persona descobreix també la personalitat que té, com l'ha de transmetre a través del que vestim, perquè de fet el vestim és la primera imatge que reben els altres de nosaltres. I per tant, és que abans de parlar ja han pensat alguna cosa sobre nosaltres i han fet un judici de valor sobre nosaltres a partir de com ens veuen. Per tant, penso que amb això també cadascú ha de valorar com es vol presentar als altres, què vol, inclús estant a casa confinats, doncs també per la gent del nostre voltant de casa, no? Com em cuido jo? No pot ser que anem de qualsevol manera en pijama tot el dia o mal arreglats, no? Sinó que això jo crec que és important que ho valorem també a l'anar bé en qualsevol moment per fer-ho, per fer millor la vida de les altres persones i també per autoestima, eh? Arreglar-se bé realment és una cosa que ajuda, que ajuda a superar-se i a elevar el to.
Sí. Senyora de Massot, aquí parlem de, també de botigues, de la boutique que està molt prop de casa, però també hi ha els Zaramango, Desigual, Stradivarius, bueno, etcètera, etcètera, no?
Sí, sí, com veu.
On veu més el futur? A les botigues, diria, més properes a casa o a aquests grans magatzems o grans venedors de moda?
Mira, el futur serà el que vulgui el consumidor.
Bueno, això ho sabem.
Jo decideix només consumir moda ràpida, doncs ens trobarem amb les grans superfícies comercials i punt. Si el consumidor decideix que vol anar una mica més enllà i té uns valors que no primen només el preu, sinó que pensen en la responsabilitat que hi ha darrere de cada roba que jo compro, com estan tractats els treballadors, com cuidem el planeta, però de debò, no de boquilla. Aquest tipus de coses faran que hi hagi la botiga que pugui conviure perfectament amb la moda ràpida, però hem de ser nosaltres els que donem el pas de comprar a botiga i de comprar amb moda ecològica, moda sostenible, moda que pensa en les persones, que les marques són responsables. Bueno, això, que duren més, no? Que no tendim al plàstic. Tot això...
Sí, el plàstic, això ja.
Jo no tinc cap bola del futur que no sigui la bola de les múltiples decisions de cada persona.
Sí, sí, molt bé. Moltes gràcies, senyora Dolors Massot, per les seves indicacions sobre moda i tendències. Que tingui un bon vespre i un feliç cap de setmana. Moltes gràcies.
Si em permets fer una,
sí,
una referència, ja que avui, precisament, me n'acabo de assabentar que s'ha mort el Lluís Juste de Nin, m'agradaria fer-li un petit homenatge, un petit recordatori. No arriba ni a ser un homenatge, però amb les paraules, com a mínim, voldria transmetre a les persones que estiguin escoltant aquest programa qui ens ha deixat, que és el Lluís Juste de Nin. Va ser el director artístic d'Armand Bassi, va treballar a dins del grup Lacoste a Espanya i amb el senyor Armand Bassi, perquè no és, Armand Bassi no és una marca italiana, és el nom d'un senyor que va néixer al barri de Gràcia, a Barcelona, no? I el Lluís Juste de Nin ha fet molt pel món de la moda i penso que l'hem de valorar tots. Més enllà de que fos el dissenyador de la norma, il·lustrador que va dibuixar la norma, de la normalització lingüística, una aportació enorme que ha fet el Lluís Juste de Nin és l'aportació de la creativitat i del negoci al món de la moda, més enllà de Catalunya, o sigui, a nivell internacional. I penso que li hem de valorar, li hem d'agrair moltíssimes coses, i a títol personal et puc dir que era una persona que realment feia equip, que apoyava, era molt emocional, molt apassionat, un gran amant de la cultura, un savi, en sabia molt, en sabia un plec de cultura i d'art, i dibuixava molt bé, tenia molt gust, li encantava la bellesa, en mayúscula, i crec que, bueno, que és això, és el meu petit...
Sí, recordarem llavors el Lluís, que tantes coses ha fet i ens ha deixat. Moltes gràcies, senyora Bassot, bon vespre, un feliç cap de setmana. Moltes gràcies.
Gràcies, igualment.
En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Entrem ara al sector turisme. Bon vespre, senyor Martí Sabrià, director del grup Costa Brava Centre. Bon vespre, senyor Sabrià.
Sí, molt bon vespre.
Ah, molt bon vespre. Bueno, el sector turisme, senyor Sabrià, pot ser un dels que més ha sofert la pandèmia. El turisme necessita que la gent viatgi, que es desplaci. I portem 2 mesos que aquí no es mou ningú. I tenim un estiu incert, també. Com tenim l'estiu a la Costa Brava, senyor Sabrià?
Bé, depèn de qui ens comparem. Crec que el tenim malament, com el sector en general, i el tenim millor segurament que altres indrets turístics de l'estat espanyol i fins i tot de Catalunya. Nosaltres tenim una ubicació geogràfica que ens permet augurar que si s'obren les fronteres tindrem clients francesos que vindran amb el seu cotxe. Tindrem problemes amb totes les destinacions llunyanes. Sembla que no hi ha gaires possibilitats de que els estats que no formen part de la Unió Europea i de l'acord Schengen no puguin viatjar aquest estiu. Per tant, bé, ho estem encarant amb preocupació, evidentment, convençuts que no podem atrapar ni de lluny les xifres d'anys anteriors, que portaven 3 o 4 anys francament bons, turísticament parlant, però ho estem encarant també amb optimisme. Som conscients que si no hi ha oferta no hi haurà demanda, i, per tant, ara mateix estem molt centrats en la reobertura d'hotels, que tenim la bona notícia que una dotzena dels nostres hotels obriran abans de final de mes, per tant, són...
A final de mes. El govern va dir fins al juny, potser?
Bé, tenim 10 o 12 que obriran ara, i crec que a finals de juny o primera setmana de juliol, com a mortalta, sí, podem tenir pràcticament tots oberts, només aquells casos de... hotels que corresponen a cadenes i que, per tant, l'empresa té 2 o 3 establiments, suposo que n'obrirà un i en funció de la demanda pot obrir el segon o el tercer. Això no és gaire el cas de la Costa Brava Central, que és on nosaltres estem especialment radicats, és més de la Costa Brava Sud, de la zona de Lloret i Blanes, on les cadenes tenen més d'un establiment, i potser també els hotels de molta categoria. És evident que posar el maquinari en marxa d'un establiment de 5 estrelles amb una mitjana de 2 o 3 treballadors per client, doncs fa que necessitis forçosament unes ocupacions altes al voltant del 70% per poder fer front en aquest nivell de servei que el client espera quan decideix anar a un establiment d'alta gamma.
Senyor Martí Sabrià, el fet de que els estrangers tinguin que passar quarantena aquí és com dir que no vinguin, senyor Sabrià?
Sí, és una cosa que no hem entès.
És que no s'entén, això.
No s'ha pogut entendre. Crec que és una decisió molt estúpida, molt estranya, que a més ha provocat la reacció, en aquest cas de França, que ha dit, si tu ho fas amb els meus, ho farem amb els teus. Per tant, entenc que això no. Afortunadament, sembla que la Unió Europea vol fer una única política de fronteres i de tracte amb els turistes arribats a un altre estat. I, per tant, entenem que amb l'aixecament de l'estat de setge o amb aquesta política europea, aquesta idea de la confinació durant 14 dies passi millor vida i es hagi quedat amb un error que entenc monumental per part del govern espanyol.
Sí. I com s'haurà de reactivar el turisme? Vostè ha dit que començarem pels hotels de 5 estrelles, hi ha el resort, la restauració, els habitatges, l'oci, les festes... Què passarà amb les havaneres de Calella, senyor Sabrià?
Bé, llegit aquest matí, jo ja no en sóc el director, n'he estat durant 25 edicions, per tant, ara no estic tan al corrent del que passava amb les havaneres, però sentit que l'alcalde de Palafrugell avui deia que en 2 o 3 dies prendria una decisió. Crec estic convençut que no es celebraran, almenys no de la manera que estem acostumats, a reunir 30.000 persones a les platges de Calella una nit. Crec que després d'on venim seria una temeritat. Perquè fa la resta, home, l'Empordà, sobretot aquesta part de Costa Brava, que és Costa Brava i Empordà l'Obra, hi ha una cosa que també ens pot ajudar una mica en el cas de la restauració. Tenim molta segona residència, la gent de l'àrea barcelonina i també de les comarques interiors de Girona, que crec que aquest estiu viatjaran menys a l'estranger perquè recuperaran aquestes segones residències durant molts dies. Això ens pot permetre que la restauració passi menys pena, perquè ens entenguem, i per tant treballi una mica millor. Aquests no són els que dormen amb hotels, però que sí que són habituals consumidors de l'oferta de restauració de la comarca. Per tant, entenem que la restauració amb els segons residents instal·lats aquí, que probablement hi estaran més dies que 3 anys, repeteixo, perquè probablement faran menys viatges, esperem que la restauració també pugui fer la viu-viu i com a mínim salvar l'estiu amb dignitat.
Vale. I però, Europa, vaja, la Comissió Europea ha anunciat un grapat d'ajudes pel turisme, també ho ha anunciat el govern d'aquí, d'allí. Per on hauríem de començar aquestes ajudes? Perquè, clar, aquí...
No... Sí, jo crec que aquest tema és força clar i tenim molts ous en la cistella del turisme. Catalunya hi té un 12 o 13% del PIB, però quan baixem a Girona ja estem per damunt del 20%. I si ens situem a la franja litoral de la província de Girona, el PIB turístic directe està fregant el 30% i l'induït un 20% més. És a dir, més de la meitat dels recursos que es maneguen a les comarques gironines del litoral provenen del turisme. A la resta de Catalunya passa quelcom semblant. A l'àrea metropolitana de Barcelona no, perquè els serveis són molt importants, però si ens anem a la costa tarragonina, i tot i que tinguin la petroquímica, el turisme representa un percentatge altíssim. Per tant, això no només passa aquí, passa a Grècia especialment, passa a bona part d'Itàlia, passa una mica a França, no té tant pes el turisme, però bé, passa a molts estats, sobretot de la conca mediterrània. I això vol dir que Europa n'ha de ser conscient. Si aquests països entren en una recessió en picat, amb un atur exagerat, si tornem a superar el 20% d'atur, com havíem estat en els pitjors moments de la crisi econòmica anterior, evidentment el país no avança, i un país que tingui molta gent a l'atur doncs és un país trist, és un país culturalment abatut, i per tant entenc que Europa ha de fer mans i mànigues perquè el turisme es pugui refer, i jo crec que passa perquè aquests ERTOs es puguin allargar fins a final d'any i per tant aquestes empreses hagin passat un any en blanc però sense posar en dubte la seva viabilitat futura, i que, per tant, a partir del 2021, que desitgem que la crisi estigui... que la pandèmia estigui superada o controlada com a mínim, i que hi hagi una vacuna i que, per tant, la gent torni a viatjar amb una certa llibertat, que totes aquestes empreses l'any que ve siguin capaços d'oferir els mateixos llocs de treball i, per tant, la mateixa certesa i la mateixa seguretat a tantes i tantes i tantes famílies que van ser capaços d'oferir el 2019.
I no veu que s'haurien d'aixecar les fronteres? Ja.
Sí, evidentment, nosaltres...
Perquè això d'aguantar fins a finals de juny i tot això, no. Això és...
Sí, és incomprensible. Avui Itàlia acaba d'anunciar que les obrirà el 3 de juny, les fronteres, per tant...
Sí, Itàlia, França, Alemanya...
Això, entenem que Espanya ha d'acabar fent el mateix. He vist que avui el president de l'ITEC, el Joan Molnes, en unes declaracions està molt contentament en aquest sentit, perquè aquesta decisió s'havia de comunicar aquest cap de setmana, encara que sigui per d'aquí 15 dies, però que al voltant del període d'obertura d'Itàlia, si t'arriba el fal 3, potser ho podem fer una setmana més tard, el 10 o el 14, que és la data amb la que sempre hem treballat nosaltres, pensant que a partir del 14 de juny tindríem fronteres obertes i trànsits internacionals.
Sí, i l'última pregunta, senyor Sabrià. Creu que el sector turisme canviarà cap a un turisme menys massiu i més de proximitat després del coronavirus?
Bé, el turisme, com els cotxes i com el comerç, necessita pluralitat. Hi ha gent que... És a dir, tots els cotxes tenen quatre rodes i un volant, però hi ha compradors de Mercedes i compradors de Dacia. I en el món del turisme és una mica el mateix. És a dir, hi ha gent que ja li va bé el turisme massiu i que ja li va bé el sol i la platja i el sexe i l'alcohol. Hi ha altra gent que aprofita fer turisme per culturitzar-se, per conèixer espais, monuments, maneres de fer, maneres de viure. Per tant, és probable que la demanda tendeixi més cap a aquest model de turisme més participatiu, més vinculat al territori que es visita, al coneixement. És probable. Crec que nosaltres, els empordanesos, portem tota la vida presumint d'això, de tenir una Costa Brava poc massiva, que tot i així, a plena temporada alta, doncs hi ha molta gent, però que en realitat tenim un rei de país que també es fa servir. Si us mireu al litoral mediterrani espanyol, hi ha franges de territori on al segon carrer ja comença la campa oberta i no hi ha res més que aquella primera línia de mar i tothom està allà. I quan s'acaba el sol no se sap gaire més que fer que sentar-se en una terrassa i beure. Sí. No és gaire el nostre cas. Sempre hem jugat la carta del turisme sostenible, del turisme cultural, del turisme gastronòmic, del turisme que transita pel territori i descobreix el romànic, dels municipis petits de l'interior. Per tant, bé, a nosaltres, si realment hi hagués aquest canvi de demanda cap a aquest tipus de turisme, crec que ens faria feliços, primer perquè és el model que nosaltres proposem, i segona perquè això ens donaria més èxit, evidentment.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Martí Sabrià, per les seves informacions i orientacions. Que tingui un bon vespre i amunt el turisme, que no ens desanimem.
No ens desanimarem. Tenim la moral...
La moral amunt.
Encara.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Bon vespre.
Adéu. I ara parlem de comerç. I aquí tenim el president de Pime Comerç, senyor Àlex Goñi. Bon vespre, senyor Goñi.
Bon vespre, què tal?
Doncs aquest coronavirus ens ha colpejat molt, m'imagino, i a molts. Però d'una manera particular al comerç. Finalment s'han obert les persianes. I s'ha aconseguit també que entri una mica més de gent als aforos dels comerços. Senyor Goñi, què ha perdut el comerç en aquests dos mesos de confinament?
Bé, a part de perdre 12.000 persones, que és el principal que hem de tenir en compte, 12.000 éssers humans que han mort a Catalunya, o més de 12.000. Jo crec que això hem de tenir en compte perquè ja sé que tots acabem parlant de números i de xifres, que està bé, i els hem de parlar, però que per davant de tot està la humanitat, i la humanitat és que han desaparegut moltes persones estimades i ho hem de tenir en compte. Econòmicament, moltíssim, moltíssim, perquè tenir el 60% del comerç de Catalunya tancat durant 60 dies, i a més, comerç tot en general, però sabem que el comerç a Catalunya, el 98%, és de petites empreses. I quan dic petites empreses, estic parlant de petites empreses, empreses familiars, empreses unipersonals, i això, doncs, són molts dies, són quasi tres finals de mes, i això és terrible. En xifres, miri, la Generalitat ha tret xifres, jo no vull posar xifres perquè Pime Comerç les estem fent per quan més o menys acabi això, i les farem, evidentment, a nivell de tot Catalunya, com a patronal que som, però ens dona la impressió que serà de difícil recuperació, i a més que encara dura això, vull dir, no s'ha acabat.
No s'ha acabat encara, eh? No sabem fins on arribarà. I quin sector del comerç està patint més, senyor Goñi?
Miri, en principi, a veure, hi ha un sector que és del comerç, el tenim nosaltres estructurat com el comerç, i que crec que serà al final el que patirà molt, 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 que és tot el tema de la restauració, bars i restaurants. Ja sé que moltes vegades no l'associen amb el comerç, però és comerç, és un comerç, i quan parlo, evidentment, de bars i restaurants, no em refereixo només a el que la gent en seguida veiem turísticament, no? Restaurants turístics, les platges, no, escolta.
Sí, hi ha restaurants de tots tipus, sí.
Mare de Déu, els polígons industrials n'hi han de restaurants, i bars als mercats, i bars als barris, vull dir, aquest sector serà el més... Bueno, el que rebrà més, això ja repara, però és que rebrà més, perquè, a més, les previsions, així com ara tenim, com vostè deia al començament, tot el comerç obert, va anem més o menys, ells encara no, perquè obrir una terrassa de vegades no et surt ni a compte.
Sí.
I menys amb les condicions que els hi posen, que són lògiques sanitàriament. Nosaltres no qüestionem res, només faltaria, al contrari. Però, bueno, hi ha hagut el comerç, després, amb la seva globalitat, tens el comerç alimentari, que no ha
patit, no ha tancat.
Perquè no hem tancat. D'alguna manera, si un negoci no el tanques, ni que vagis més malament, però no el tanques. Vull dir que sempre generes alguna
cosa. Sí.
I el que evidentment no ha sigut alimentari, aquest sí, aquest ha rebut molt, i alguns ja no obriran. Això estem ara mesurant-ho per veure quan serà. No, en aquest moment considerem que és possible tranquil·lament, i dic tranquil·lament, que no és una paraula que m'agradi, un 20% del comerç, del petit comerç català, no crec que torni a obrir.
Carai.
Per moltes casuístiques, també, eh? No, a veure, el que ha fet el Covid és accelerar de vegades situacions que tots els negocis, pensi que hi ha 110.000 o quasi 110.000 comerços a Catalunya, per tant, sí. Parlar en general és molt arriesgat, perquè algú pot sortir i dir, escolta, que a mi això, no? Ja ho sabem, sí. Les casuístiques són les que són, però clar, hi ha comerç doncs, que potser havia fet unes inversions i que t'ha clat 60 dies tancat. Escolta, aquest no tornarà a obrir. El que tenia, potser, 64 anys. I, escolta, em faltava un any, però sí, escolta, després d'això doncs, ja no tiro endavant.
Sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir que hi ha moltes casuístiques de rebot o de conseqüència del Covid, evidentment, tancaran. I altres, doncs, perquè simplement, doncs, econòmicament, s'han enfonsat. Escolta, sí, sí. Que també passa això.
Senyor Conyer, el New York Times deia ahir que el sector del petit comerç als Estats Units està molt malament. Imagino que estarà tot arreu. Quina sortida hi veu vostè?
Home, els Estats Units són molt grans. No, Rick sap per què, Rick, perquè parlar de petit comerç als Estats Units, així com aquí...
Bueno, petit comerç, sí, comerç retail.
Sí, ja. A veure, ells ja en són, és que no en tenen de petit comerç, no ens enganyem. I el que ells en tenen per petit comerç aquí són les mitjanes superfícies.
Yeah.
I són els que no. Hi ha ciutats que tenen el petit comerç, sobretot comerç immigrant, la banda de Florida, la banda del sur, que ben tenen molt de gent mexicana. Vull dir, a Nova York n'hi ha de petit comerç, però no és el seu. Vull dir, el petit comerç com l'entenem aquí, eh?
Sí, no, allí va tot més a lo grande, no?
Sí, és una altra mesura de petit comerç,
sí.
Permet. Aquí estem parlant d'un petit comerç que la seva mitja és d'un empleat i mig.
Sí, sí.
Per establiment, clar, això als Estats Units...
No.
Encara que n'hi ha.
Sí, no
n'hi hagi.
No és el que pot dir.
Que sigui un problema dins d'aquest moment, el petit sí. comerç.
I creu que el comerç... les vendes del comerç aniran més a un comerç de proximitat on viu la gent, o farà augmentar el volum de vendes a les grans superfícies tipus Corte Inglés, El Campo, Mercadona, Carrefour, etc. Qui tindrà més mercat després del coronavirus? Però això és parlar d'una bola de cristall, però... Bueno.
Jo que tinc uns anys ja i he vist la implantació de les grans superfícies, o sigui, la implantació, jo encara treballava en un negoci quan no n'hi havia. Vull dir que, esclar, ja he vist tot el procés com ha anat, i el veig. I ara veig un altre procés, que és la venda online, per exemple,
sí.
Que és un altre tema que per mi és el més novedor i el que potser ens pot donar un canvi més radical en aquesta societat del consum. Jo crec que això és el que, en el fons, ens pot donar un canvi més radical.
Sí,
perquè les grans superfícies, això ja és vell. O sigui, això de les grans superfícies, a veure, entengui la paraula vella, eh? Vull dir, ja no és la novetat. La novetat avui és la venda online.
Sí.
No ens enganyem.
Sí, sí, clar.
Aquí, ja tornem a la casuística, pues, el que s'ha preparat, el que ha tingut una pàgina web, el que fa temps que ho treballa,
sí.
El que ja té una certa clientela i un cert foradet, dic foradet, perquè forat no l'arribes a fer, el foradet, i pues, bueno, en aquest Covid pues, ja ha anat normal, no ha tingut... per exemple, l'establiment alimentari, que ja tenia muntat doncs, la seva pàgina web, ja venia a través de WhatsApp o ja venia a través d'una plataforma d'aquestes com Manzanning o la Vox, això. Pues aquest ha anat fent. Clar, a veure, no ens enganyem, aquí anem a jugar una lliga on juguen monstruos com l'Amazon i com, bueno, i altres que vindran, jo porto res, és igual, qualsevol d'aquests també juguen aquesta lliga. I clar, quan tu et poses a jugar amb uns que amb el dit petit et poden esbordar, doncs has de ser fortet, ben preparat, aguantar i buscar pel teu segment.
Sí.
Però evidentment és una venda que creixerà, que anirà solidificant, però no ens oblidem, la venda presencial no s'acabarà, ni molt menys, això està claríssim.
No. O sigui que aquí la venda que es diu per internet, o sigui...
Sí, online, sí.
Online, és una venda que continuarà creixent. Llavors el comerç haurà d'adaptar a que també la venda online haurà de ser un dels objectius de ventes.
Ja ho fem, és el que li estic explicant, ja ho fem. Ho fem uns quants, ho fem molts, un tant per cent. Fa 2 anys que la Generalitat s'hi ha posat molt sèrio amb el tema d'ajudar-nos moltíssim a que els nostres negocis estiguin online. Vull dir, ja hem fet, nosaltres com a primer comerç, com a patronal, hem estat fent cursos, preparació, ajuts, tot el que hem pogut perquè el comerç, no perquè no sabíem res del Covid, evidentment, però per lògica comercial era una cosa que es veia que hi hauria segurament un àmbit generacional que li agradaria aquest tipus de venda, de poder comprar això des de casa a les 3 de la matinada, que potser et poses en un ordinador, comences a la pàgina i cliques i et compres unes sabates a les 3 de la matinada. Pues, bueno, i ara hi ha una gran quantitat de gent, i aquí també ho hem d'entendre, que li agrada veure les sabates, anar a la sabateria, passejar pels carrers, tocar-les, mirar-les...
El gènere us té que tocar bastant, no? Perquè si no, comprar unes sabates per online també es fa, però vull dir, la gent prefereix tocar-lo, i perquè si hi ha devolucions, això és un problema.
Estan sabates per internet i no les toquen. I s'està venent peix per internet i no el veuen, i s'està venent pernil per internet i no saps l'olor que fa aquell pernil. Vull dir, hem arribat a un punt de necessitat, potser, eh? Jo crec que també quan tot això del Covid passi, que passarà, sí. No ens enganyem, passarà més bé o més malament, o més tard o més d'hora, però passarà.
Passarà.
Hem passat tantes coses que ens han passat a la humanitat i la tirarem endavant.
La humanitat continua. I creu que s'ha de reinventar el nostre comerç cap al que diuen la nova normalitat?
I em disculparà que en aquest moment no m'agraden gens. Què és la paraula? Models d'èxit i reinventar. Mire, nosaltres el comerç, el petit comerç, sobretot ens reinventem cada dia. No necessitem un reinvent. Tenim un bagatge i tenim una força i tenim una experiència i tenim una motxilla. Escoltin, que ja la voldrien moltes grans superfícies. Perquè el difícil avui és aguantar sent petit. Fer avui és molt difícil.
Sí.
I clar, reinventats, escoltin, si ens hem de reinventar. Però ho fem d'una manera sense la consciència de saber-ho. Ho fem com una cosa natural. Pel mateix procés que ens porta a la venda o el mateix procés que els clients ens demanen. I això dels casos d'èxit, que és una altra d'aquelles paraules que la gent... No, és que hem de veure els casos d'èxit, escolti. El cas d'èxit de Catalunya és el petit comerç. Aquest és el cas. El millor cas d'èxit que hi ha a Catalunya, que és el 16% del PIB, és el petit comerç. I això, el dia que ho perdem, i ara, aquests dies de confinament, hem pogut veure pobles i ciutats sense comerç, que els hem vist.
Sí.
Els hem vist, pobles tristos, sense ningú, sense vida. Però, miri, això, volem això. Doncs, si volem això, hem de comprar tots online. No ho farem.
No ho farem.
Comprarem online. Comprarem més online.
Sí.
Comprarem sempre productes online. Sí, ho farem. Però, al final, al final hem de veure els ulls del client. I hem de parlar amb el client. I el client ens ha d'explicar coses. I el client ha de formar part del nostre negoci.
Sí. Bueno...
Mai, no sé si li passa a vostè. Mai. La meva carnissera.
Senyor Aleix Gotlli, és que m'ha acabat el temps i li agraeixo molt. Li agraeixo molt aquest esperit d'empenta que porta i aquestes ganes de continuar i de millorar, etcètera. Gràcies per participar al programa Plusvàlua. Bon vespre i que tingui molta sort, senyor Gotlli.
Sempre que et necessitin ja estem on som.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Cada bo ja sé.
desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo.
Doctor Josep Maria Simón, expresident de la Federació Mundial de Metges Cristians, i ens parlarà, lògicament, de la medicina. Bon vespre, senyor doctor Simón.
Molt bona tarda.
Bona... Bueno, bueno, és que el... són ara les 8 i pico. Vostè no tindrà res a veure amb el doctor Simón que surt cada dia a la televisió a explicar-nos com va la pandèmia?
No.
No
tinc res a veure i, a més, estic en desacord amb moltes de les coses que ens ha anat dient.
Sí, bueno, no entrem per aquí perquè hi ha molta polèmica. Doctor Simón, com veu un metge la situació del coronavirus avui? Com estaran l'escalada, el desconfinament?
Bé, anem a veure. Aquest és un virus de transmissió aèria. I això és important, no? Es transmet per l'aire, per la respiració, per respirar l'aire d'una persona que o és portadora o que està malalta. Secundàriament, les gotes del nostre alè poden quedar en els objectes i si un els toca i es fregués els ulls, doncs pot haver un contagi. Però, sobretot, és una transmissió aèria. Per tant, és molt important la separació interpersonal, les mascaretes i rentar-se sovint perquè nosaltres tossim, ens toquem el nas, la boca, moltíssimes vegades al dia, no? I hem de tenir en compte, doncs, que si això es fa bé, és possible que, tot i que pugui haver algun rebrot, aquesta desescalada, com en diuen, doncs anirà bé i és possible, doncs, que el juliol i l'agost puguem fer una vida d'estiu una mica normal.
Sí, molt bé, molt, molt animat, eh? Vostè, com a oftalmòleg, oculista, sembla que pot contagiar-se el virus pels ulls, acaba de dir, no?
Sí, sí.
Haurem de portar ulleres tots, a més de mascareta i guants?
El virus entra per nas, boca i ulls.
Ja.
I portar unes ulleres de protecció no està malament. Perquè fan de pantalla, també és un moment de pol·lens ara mateix.
Sí.
I a mesura que vagi avançant la primavera i l'estiu, el sol serà més intens i és bo protegir-se els ulls dels rajos ultravioletes. Per tant, per aquests tres motius, jo crec que és útil portar ulleres o ulleres de sol bones per protegir-se els ulls de moltes... de virus, de pol·len i dels rajos de ultravioletes del sol.
Molt bé. Vostè acaba de publicar la segona edició del seu llibre Past President. Past President Simon, que jo n'hi dic, no? Però bueno... Què aporta el seu llibre com a dirigent mundial de metges cristians?
Bé, el llibre que... Jo no he vingut a parlar del llibre, però vostè l'ha tret...
No, és que l'acaba de sortir ara, no?
El llibre es diu Professió, curar, alleujar, consolar. Reflexions sobre ètica, la professió mèdica. I és una mica tots els grans temes de l'ètica mèdica, del començament de la vida, de la transmissió de la vida, del final de la vida, dels recursos sanitaris, de temes molt importants i també de temes que a vegades pel públic són secundaris, però que pels metges són destacables.
Sí, o sigui, l'ètica dels metges s'ha vist afectada o s'ha vist interpel·lada en aquests coronavirus?
Sí, la veritat és que hi ha un gran trasbals. L'ètica del metge, especialment perquè aquest virus afecta sobretot a la gent gran i molt se'n van.
I per què afecta la gent gran?
No.
Perquè són més dèbils o perquè això de les residències ha sigut una mortandat, això?
Després és possible que hi hagi explicacions fisiopatològiques que encara no coneixem molt bé, no? Però hi ha hagut una mortandat terrible a les residències d'ancians, perquè estan tots junts, perquè són febles, perquè ventilen poc, perquè els cuidadors van i venen i estan forts, però poden ser portadors, per molts motius. I això ha donat una sèrie de problemes, sobretot de quan portar amb un ancià a l'hospital o quan ingressar-lo a la UCI, que jo crec que en tots els casos s'ha de fer. Vull dir, la persona s'ha de tractar amb els mitjans proporcionats i ordinaris habituals que una societat avançada pot donar, no? Això de dir, mira, com que ja és molt gran i està molt malament, doncs no el movem de casa o de la residència. Penso que és un error, sempre s'ha de fer alguna
cosa. I vostè creu que hi ha hagut alguna cosa d'això?
És possible que hi hagi hagut alguna cosa d'això i s'haurà d'estudiar i, com és natural, de cara a un futur, evitar doncs, que es pugui donar aquesta cosa terrible per a la medicina, que és dir, mira, el triage, no? Que es pot entendre millor, mira, aquest soldat doncs, no pot viure, li dono morfina perquè no es mori amb dolors i vaig a guarir l'altre, però en una societat, en un estat del benestar, a tothom se li ha d'oferir una assistència sanitària de qualitat, no? Això d'escollir per recursos sanitaris, això jo crec que...
O recursos econòmics.
Com a societat ho hem d'evitar.
Sí. Doctor Simón, vostè coneix molts metges i moltes infermeres i personal sanitari. Estan esgotats. Molts sí. Estan al límit.
Sí,
per a mi, que sóc periodista, sentir això és molt dur. Molt dur perquè bueno, sé el que és també, els periodistes també ho sabeu una mica, que és allò d'anar al límit, no? Què en pensa vostè?
Sí, la veritat és que hem estat al límit, uns a la primera línia, jo al front, potser no a primera línia, però també al front, i a mesura que anaven passant les setmanes, veies doncs, que tenies que estar, i en forma, i atendre la gent d'una manera o d'una altra, i això és realment molt dur. Jo crec que el personal sanitari aquí, d'alguna manera o d'una altra, quan la cosa millori, necessitem unes vacances, i potser pagades per l'estat del benestar, perquè, bé, això ja és més discutible, però... Sí, que...
sí però algo més que 1.000 euros, no sembla. M'ha sentit? Dic, algo més que 1.000 euros, com va suggerir de la Generalitat...
Sí, a veure, també, diguem-ne que la professió mèdica i la sanitària en general no es fa per diners, però s'ha de viure, perquè aquesta societat nostra, doncs, les coses s'han de pagar, no? I seria bo recompensar el personal d'alguna manera, doncs, amb unes vacances pagades o amb algun reconeixement que ens mereixem gairebé tots. És curiós, no? Aquí les professions sanitàries, des de camillers, auxiliars, infermeres, metges, grans i petits, i jubilats, i estudiants de medicina, hem estat, i setmana rere setmana, i jo crec que això, d'alguna manera, doncs, és bo recompensar, no?
No, sens dubte, sens dubte, senyor Simón. El sistema sanitari, però, requereix també reformes, perquè això ho ha vist tothom, que ens hem preocupat de moltes coses, però de la salut ens hem preocupat poc. Hem vist que ha quedat col·lapsat aquesta pandèmia al sistema sanitari, i per on caldria començar les reformes que requereix el sistema, senyor doctor Simón?
A veure, jo crec que, en primer lloc, s'ha de fer una consulta a la gent que sap, per exemple, a la Reial Acadèmia de Medicina, a les acadèmies, en general, i veure què passa, què falta al sistema. No pot ser que sistemàticament, durant tot l'any, des de sempre, les urgències de gairebé tots els grans hospitals estiguin col·lapsades i que sempre tingui gent als passadissos i que quan hi ha una grip, doncs, no pot ser. D'alguna manera, això s'ha d'afrontar. I després d'aquesta crisi hi haurà molts malalts d'altres coses, perquè no només hi ha aquest virus produint mals a les persones, no? Hi ha altres malalties, hi ha càncers, tot això ha sofert un retard que s'haurà de recuperar, perquè no podem deixar la gent doncs, infratractada perquè el virus ha passat per davant, no? Això ens ho hem de replantejar, però des del coneixement, no des d'una ideologia o des d'unes idees o una filosofia, sinó des de un coneixement pràctic. Això jo crec que és molt important. S'ha de comptar més amb les reials acadèmies.
Sí. Encara no tenim vacunes. El president Trump usa una vacuna que serveix per la malària. I hi ha qui té pressa per vendre la primera vacuna, perquè diu que es forrarà. es pot enganyar els ciutadans venent vacunes inapropiades per internet, senyor doctor Simón?
A veure, jo crec que no és prudent comprar cap vacuna per internet. Quan la vacuna surti, doncs veurem com es tindrà que distribuir, però en tot cas la va comprar a la farmàcia, li han de posar en el seu cap o en el seu metge, però no es pot comprar de qualsevol manera i a marques que ni coneixem. I per altra banda, els tractaments, bé siguin antivirals o com aquest que diu del president nord-americà, que encara no se sap quin efecte exacte té, doncs jo crec que s'ha de ser molt prudent, no? Per molt que un president americà recomani un producte, doncs bé, no li hem de fer un cas especial perquè ell no té ciència amb això. Sí que és cert que hem d'admetre i hem de pensar que el president dels Estats Units cada matí rep un informe de Seguretat Nacional on també estan els temes sanitaris. Per tant, hem de pensar que d'alguna manera alguna informació té que tenir sobre aquest producte, sobre la hidroxicloroquina. Però, en tot cas, ara mateix, tal com estan les coses, no se sap si és útil o no per evitar la transmissió o per guarir més de pressa els malalts de Covid.
Sí, hi ha qui pensa que potser ha sigut un fum, una mica de fum, això, que no se'l deu prendre aquest medicament, si no està molt segur, clar.
Bé, a veure, és un medicament que per la malària, especialment a l'Àsia, és útil i en persones relativament sanes no dona especials problemes, però com és natural, és un medicament i té que estar sota una prescripció i supervisió mèdica, com tants medicaments. L'automedicació és una mala cosa. Com a norma general i com a consell a l'oïdor de Ràdio Estel, que procurin no automedicar-se, que consultin el seu metge. És molt important.
Sí. Molts diuen que caldrà prevenir la salut d'una altra pandèmia, de la pròxima pandèmia. Aquí parla de la pròxima pandèmia, ja no sé com s'ho fan, això, però segur que hi haurà una altra pandèmia. I diu que ens hem de cobrir d'això. Com se pot saber quina serà la pandèmia propera per cobrir-nos amb salut?
Sí. Molts països han baixat la guàrdia amb aquesta pandèmia especialment, perquè les immediatament anteriors, que eren el SARS, eren el MERS, eren el Zika o l'Ebola, doncs al final, creant més o menys problemes amb origen, doncs no van causar una pandèmia, diguem-ne, una epidèmia mundial. I llavors jo crec que en aquest cas doncs han baixat la guàrdia. I ens ha vingut, la veritat és que ja tocava, en el sentit que tard o d'hora aquestes pandèmies es produeixen, no? I la propera hem d'estar més preparats, i la propera potser no serà per transmissió aèria, pot ser per transmissió de menjar o d'animals, hem d'anar al tanto i millorar molt el sistema d'alertes sanitàries, que en alguns casos doncs està funcionant d'una manera una mica justa.
Sí, sí, doncs moltes gràcies, doctor Simón, per les seves manifestacions a aquest programa Plusvàlua. Que tingui un bon vespre i molt bon fi de setmana.
Igualment, bon diumenge. I
diumenge des de l'Ascensió, aquest diumenge.
És cert.
Sí. Molt bé, doncs bon cap de setmana, doctor Simón.
A reveure.
A reveure. I aquí s'acaba el programa Plusvàlua de Ràdio Estel, a càrrec del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de la Fundació La Caixa. Han intervingut Dolors Bassot, periodista de moda i d'estil de vida, Martí Sabrià, director de turisme de la Costa Brava Centre, Àlex Gonyi, president de Pime Comerç, i el doctor Josep Maria Simón, president de Metges Cristians. El control ha estat José Matoses i qui us parla, Salvador Agurés. Els desitgem molt bon fi de setmana, que siguin feliços. Som el mes de maig, mes de Maria. Molt bona nit. Adéu-siau.